Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. I espero que bé, molt segurament que molt bé. D'altres, ens queda la salut a banda de la loteria. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Però avui vull començar parlant de que s'acaba, com bé sabeu, aquest 2023 i com cada any ens fixem en una xifra en la qual mai ens agradaria haver de reparar. A menys de 10 dies d'acomiadar l'any, les dones assassinades per violència de gènere ascendeixen a 55. Desgraciadament, ens hem acostumat a rebre aquest tipus de notícies. M'aterreix pensar que les nostres ments puguin arribar a normalitzar-les. Des d'aquí vull animar totes les dones que sofreixen aquesta xacra al fet que siguin fortes i denunciïn la seva situació. Els òrgans públics que continuïn prenent mesures per a lluitar contra la violència. Ja és hora que aquesta xacra desaparegui, però mentre continuï havent-hi dones assassinades, maltractades o infravalorades, continuarà tenint sentit el dia, per exemple, internacional contra la violència de gènere i totes aquelles manifestacions que alcin la veu contra els assassinats. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb un tema que segur que ens interessa i molt, és el temps que faran les properes hores. I atenció, perquè arriben dies de total estabilitat atmosfèrica amb un gran predomini del sol, amb boires matinals i persistents al Pla de Lleida. Una situació que s'allargarà per Nadal i Sant Esteve. I de ben segur, aquest divendres molta gent ja ha començat a agafar el cotxe, el mitjà de transport, el que sigui per marxar i gaudir d'unes vacances de Nadal. Nosaltres ens quedem a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara, per això contactem amb el Servei Català del Trànsit i ens espera la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit hem tingut una tarda molt complexa, amb problemes a l'AP7, sobretot a la part tarragonina, amb bastants quilòmetres de lentitud, i a la B20 amb una manifestació a la Vall d'Hebron que ha provocat problemes en aquesta ronda i també a tota l'àrea metropolitana. Fem un repàs ràpid, 11 quilòmetres entre l'Ametlla i Vandellòs, a l'AP7, entre Masdenverge i l'Aldea, 9 quilòmetres, això pel que fa a l'AP7, a l'A7 a Tarragona amb lentitud a Vandellòs en dos sentits de la marxa, i a la N340, la via alternativa a la zona del Perelló. Pel que fa a l'àrea metropolitana, rondes encara bastant carregades, però s'ha millorat molt la circulació. Però parlem, per exemple, que els accessos nord a la C58 i la C33 hi ha lentitud per accedir al nus de la Trinitat, i a la C32, la via que continua amb la ronda de dalt i de sortida de la Cornellà, presenta aturades, com també a la 2 a Sant Joan d'Espí. Això és tot. Molt bona tarda i bones festes.
Gràcies i bones festes també per la gent del Servei Català del Trànsit. I vinga, posem música perquè volem parlar de música. Parlem de la ciutat de Barcelona. Per cert, avui ja s'han confirmat els primers artistes del Festival Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes, amb artistes com Luz Casal, Vanessa Martín, Taburete, Mica, Miquel Izal, Passengers i molts més. Viu l'experiència de les Nits de Barcelona als Jardins del Palau de Pedralbes, així que aconsegueix les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com i gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu 2024.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Despide el 2023
con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Reserva tu velada especial llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
Esta Navidad, que nada detenga el encuentro de toda la familia.
En Elevaciones Reco, creamos accesibilidad para que todos celebren juntos.
Sillas salva escaleras, plataformas y elevadores. Hacemos posible la magia de compartir momentos inolvidables. Llama ahora al 935-169-030 y garantiza que todos se unan a la fiesta.
Elevaciones Reco, 935-169-030.
Vols una bona idea per demanar aquest Nadal als Reis pels nens? Entra al web del campus del Barça, campusfcbarcelona.com i reserva la plaça pel proper estiu 2024. Campus mix i femení al juliol. Res els farà més feliços.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Hipoyagán. ¿Buscas un sofá donde relajarte? En Hipoyagán sí, te lo ponemos fácil. Encuentra tu sofá perfecto y haz estas fiestas aún más acogedoras. En Hipoyagán tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama con diferentes medidas, colores, telas y todos a unos precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Mateo, 695 euros. Pague a 12 meses sin interés.
Hipoyagán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyagán.com.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Està de moda i la prova és que cada vegada s'estan obrint més pistes arreu de Catalunya. De fet, ja hi ha més pistes de pàdel que no pas de tennis. Hi ha més pistes, més clubs, més jugadors, però la pràctica d'aquest esport també té una cara negativa. En aquest cas, pels ocells. Les pistes de pàdel s'han convertit en una autèntica trampa mortal per les aus. Per què? Doncs perquè les pistes estan recobertes de vidres enormes, els ocells no els veuen i acaben impactant. La Fiscalia de Medi Ambient ja està estudiant la situació i els agents rurals han posat en marxa una campanya amb recomanacions. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i hem de dir que aquest perill pels ocells no és només amb les pistes de pàdel, també amb edificis de vidre o marquesines transparents d'autobusos. Però sí que és veritat que les pistes de pàdel, com que s'estan multiplicant, doncs el perill cada vegada és més gran. Ja causen el 20% de les morts d'ocells per col·lisions. Segurament la majoria no érem conscients d'aquesta situació, per això els agents rurals estan fent una campanya perquè es puguin prendre mesures que n'hi ha. I per què impacten els ocells amb els vidres? Doncs directament perquè no els veuen. Els vidres són invisibles i això hem d'afegir l'efecte reflexa, que encara ho complica més. Ho explica molt bé l'Alberto Muñoz, que és sotinspector del cos d'agents rurals.
Qualsevol au, quan inicia el seu vol i té davant una pista de pàdel, ni tan sol redueix la seva velocitat. Continua volant i l'impacte és brutal perquè la velocitat que té de vol en qualsevol moment, no? I de vegades no és la transparència, sinó que es pot veure més en edificis, és la reflexió. A la façana d'un edifici amb vidre, doncs queda reflectit la vegetació voltant. Un arbre, per exemple, aleshores l'au va buscar aquest arbre que està reflectit a la superfície de vidre i el que es troba és en un impacte i gairebé en tots els casos en la seva mort.
I què es pot fer perquè els ocells no continuïn morint per l'impacte amb els vidres? L'Alberto Muñoz fa dues recomanacions fàcils de posar en pràctica i que milloraria força la situació.
Una és una xarxa externa de nylon, que és una solució que nosaltres recomanem per les pistes de pàdel. És una solució econòmica de fàcil instal·lació i que puntualment, si hi ha una competició de molt envergadura o l'Ajuntament o el propietari que vulgui, per motius estètics, vol treure les xarxes, pot recollir aquest dia puntual i tornar a ficar. I un altre punt és l'adhesió de vinils. Tenen un patró de o bé de punts o bé de línies que, per tant, ja fan visible la superfície envidriada.
Doncs tant agents rurals com la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona reclamen a empreses, ajuntaments i Generalitat que adaptin les infraestructures que siguin perilloses pels ocells, doncs per reduir el nombre d'impactes. I en cas de que no es prenguin mesures, la Fiscalia General de l'Estat no descarta perseguir com a maltractament animal les pistes de pàdel que no facin res.
Avui a la cadena COPE tenim el plaer de parlar amb el Raül Aimé, que és investigador de l'Institut Català d'Ornitologia. Senyor Aimé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, per què xoquen les aus en aquests casos contra els vidres? Podem generalitzar de tot el que passa, però en concret amb els vidres, què està passant?
Sí, bàsicament que els ocells no detecten que hi ha vidres. Llavors hi ha dues causes principals. Una és la reflexió. Diguem, quan tenim un edifici amb un entorn natural i es reflexa la vegetació, que siguin plantes d'un jardí o arbres, els ocells veuen allà una continuïtat del bosc i de la vegetació, i llavors impacten allà. Diguem, aquesta és una, i l'altra és la transparència. Quan hi ha un lloc, un vidre, que hi ha com un forat per passar, per ells és com un corredor, no? I intenten creuar-o, si al darrere hi ha el cel blau, o diguem una cosa, diguem, transparent. Uh-huh. Llavors hi ha un altre tercer factor que també té una mica a veure, que és la llum. Hi ha ocells d'aquests que són migratoris, que diguem, sobretot passen a la nit o en hores crepusculars. Es veuen atrets per les llums de les grans ciutats, i a la que entren edificis d'aquests tan grans acaben també col·lisionant.
D'aquestes col·lisions estem parlant que hi ha més de 73 espècies afectades.
Sí. Hi ha moltes espècies i segur que amb el temps, perquè ara mateix fa pocs anys que recollim informació dels ocells morts per aquest aspecte, no? Però segur que pujaran encara molt més.
Uh-huh. En dos anys crec que s'ha contactat amb els responsables de més de 1.866 instal·lacions vidrades perilloses. D'aquestes actuacions, un 60% són en edificis, l'altre 40% es reparteix entre marquesines i pistes de pàdel. Què fan en aquests casos? Han de fer obres, aquesta gent que té aquestes marquesines, que té aquestes pistes de pàdel? Què han de fer?
Bé, fins ara poc, encara, perquè no teníem mecanismes legals com per poder obligar la gent a fer res. Però a partir d'ara, és per això que ha actuat la Fiscalia, aviam si es pot trobar alguna solució. En superfícies petites és relativament fàcil de solucionar, posant vinils o algun tipus d'element que faci visibles aquests vidres. Un exemple, no? Doncs una empresa concessionària de cotxes pot posar el logotip corporatiu de l'empresa amb un disseny que simplement o unes línies fines o uns punts, algun tipus d'elements que facin visibles els vidres, i amb això se pot solucionar. En edificis ja molt, molt grans, és realment molt complicat i molt costós, i això ja és realment molt difícil. Uh-huh. El que sí que hem d'anar guanyant tots és conscienciació de la problemàtica, i sobretot en obra nova, tots els edificis nous. I aquí doncs, emplacem el Col·legi d'Arquitectes i Constructors a tenir en compte l'ús de materials que siguin sensibles amb aquesta problemàtica.
Uh-huh. Els agents rurals estan fent una campanya, que per cert és un model a seguir. Segons la Fiscalia, es tractaria d'un delicte de maltractament animal.
Sí, bé, és el model doncs, que han trobat per a poder corregir aquest aspecte. Els agents rurals estan fent una feina molt, molt important, i en el cas de les pistes de pàdel sembla ser, diguem, hi tenim esperances de que es pugui solucionar a curt termini. En pocs anys m'imagino que podríem arribar a solucionar-ho, perquè la solució ja n'hi ha en alternatives que són barates i fàcils d'aplicar.
Uh-huh. Fa uns anys, Raül, van proliferar uns adhesius en forma d'au que més tard es va demostrar que no funcionaven perquè els ocells intentaven passar-hi pel mig. I vostè, com a responsable de l'oficina d'anellament de l'Institut Català d'Ornitologia, diu que es tracta de la llei del puny. Elles passaran per qualsevol espai més gran que un puny, per això els adhesius no funcionaven.
Sí. Ells no tenen la consciència, no veuen aquestes siluetes com un perill com per evitar passar per allà. Llavors, el més efectiu de tot és que les siluetes són el que he dit abans, a vegades línies simplement molt fines, no? Unes línies com un tramat o uns punts molt, molt, molt fins, que amb això doncs, és suficient. Les línies aquestes, les siluetes, mentre hi ha un espai superior al puny de la mà, encara volen, intenten passar per allà i segueixen col·lisionant.
Abans hi ha allò que entre les víctimes d'aquestes aus, aquests ocells, 73 espècies diferents d'aquestes, i encara això és el que preocupa més, un 75% són espècies protegides.
Sí. Molt, la majoria són ocells, petits ocells migratoris insectívors, molts d'aquests que, com he dit abans, són, que migren de nit, i en alguns casos que hem estudiat, doncs això, veiem que arriben a un entorn desconegut per ells. Llavors, a la que es mouen doncs, per algun edifici que té aquest efecte mirall amb reflexos molt forts de vegetació, acaben morint allà col·lisionats. No? Els ocells residents, en principi, no mostren tanta problemàtica. No. Els juvenils i experts també moren bastant, però un ocell adult que viu a la ciutat de fa temps no té tant aquesta problemàtica. Però els migratoris, i especialment algunes espècies sensibles, moren amb quantitats esfereïdores, de l'ordre de milers i milers.
Escolti'm, sovint veiem aquestes aus aixafades al terra. Com podem ajudar? Crec que vostès han dit en alguna ocasió que s'han de reportar a la plataforma de Ciència Ciutadana, que és ornito.cat, perquè això us ajuda a comptabilitzar, sinó també, sobretot, a posar-hi remei, que és el més important.
Sí, és molt important detectar aquests punts vermells, aquests edificis o aquestes instal·lacions, infraestructures perilloses, i per això l'única manera és reportar aquests ocells morts que podem trobar. Aviam, tots els vidres són potencialment perillosos, però a vegades doncs, és molt casual, i pot morir en un edifici doncs, un ocell a l'any, això no és realment molt rellevant, però si hi ha un edifici que poden morir més de 100 ocells en un any, és important detectar-ho. Llavors, això és el que heu comentat. A través de Ciència Ciutadana, el portal que tenim, que és www.ornito.cat, i aquí es pot posar doncs, qualsevol ocell que es trobi mort. Si la gent no sap quin és l'ocell, es pot fer una foto i posar-la doncs, al portal. I aquestes dades, doncs, després, es pot, llavors, doncs, clar, quan podem detectar aquests punts d'alta perillositat, podem prendre mesures correctores.
Escolti'm, les siluetes rapinyaires, aquestes serveixen o no? Perquè he vist molta gent que posa mussols que semblen de veritat, però que no ho són. Això és una bona alerta per als ocells?
Jo crec que no, perquè aquests mussols s'han posat com molt de moda. Ara n'hi ha moltes façanes que hi ha mussols, doncs, també per foragitar els coloms o les gavines, i al final veus els coloms dormint al costat d'un mussol d'aquest de plàstic.
S'han fet col·legues, arriba un punt que s'han fet col·legues, no?, que es posen allà al costat.
Jo crec que acaben esbrinant que és un artefacte més que un ocell.
Bueno, està clar que es pot fer, si es vol fer d'una manera econòmica, posar xarxes o fins i tot vinil, no?, perquè hi ha menys transparència amb el vinil.
Sí, es pot posar, ja dic, és molt senzill en tramats de línies. Si la superfície és relativament petita, és bastant fàcil de posar mesures correctores. I amb això, si busquen per internet, nosaltres a la nostra pàgina web tenim un document que vam traduir fa uns anys, de l'Institut Suís d'Ornitologia, on hi ha molts exemples de tipologies, de vidres, amb trames, amb punts, amb dibuixos corporatius, etc., que no li poden ser d'ajuda. I si no, es poden demanar assessorament a l'Institut Català de Ornitologia, on de forma completament gratuïta els podrem assessorar sobre aquesta problemàtica.
Molt bé, doncs ho mirarem amb tranquil·litat. Escolti'm, és que també els éssers humans, les persones també ens passen això amb els vidres, que tanquem les portes i estan els vidres tan nets que et dones un cop i molta gent opta per posar una enganxina.
Ens ha passat a tothom que algun cop hem acabat també picant amb algun...
Sí, està clar. Bueno, doncs sort que hi ha gent com vostès que en pensen també amb aquests ocells. La veritat és que és una autèntica pena, perquè ens estem carregant la natura, intentem posar-hi remei, i avui hem parlat amb el Raül Aymí, que és el responsable, ara ho diré bé, Raül, de l'Oficina d'Anellament de l'Institut Català d'Ornitologia.
Correcte.
Raül, gràcies, bones festes, i tant de bo es posi mans a l'obra perquè aquestes morts d'ocells acabin. Gràcies.
Gràcies igualment, i per l'oportunitat d'explicar-ho.
Bona tarda.
Bones festes.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
La época más familiar del año ya está aquí y para muchos no es tan agradable como la pintan. Afrontar la Navidad con de conflictos personales puede ser muy duro, especialmente cuando se supone que es una época donde todos los mensajes son de unión y de felicidad. Así que hoy nos hacemos la pregunta, ¿cómo afrontar la Navidad cuando existen conflictos personales? Pregunta que le trasladamos a la psicóloga referente mundial en autoestima y relaciones, que es Silvia Congós, que nos va a dar unos consejos para poder sobrellevar esta situación e intentar disfrutar de estas fiestas. Señora Congós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada.
Igualmente. Silvia, el primer paso me imagino que sería desdramatizar un poco la Navidad, ¿no?
Así es. Yo creo que en general tenemos un poquito el problema que vemos la Navidad como algo, una etapa que tienes que estar, te tienes que sentir feliz, tienes que vivirla con amor, con armonía, con bienestar. Y a veces cuando por dentro nosotros no nos sentimos así, no estamos en sintonía con todo eso, pues es como que nos conecta con un punto de rechazo. Si te fijas, hay muchas personas que el comentario que suelen hacer cuando llegan estas fechas es: ya tengo ganas que se pase, ¿no? Ya Cierto. Tengo ganas que acaben. Uh-huh. Entonces, claro, es una pena porque al final pues es un periodo del año que está muy instalado en la mayor parte del mundo y que depende de cómo lo enfoquemos, depende de cómo lo miremos, pues podemos estar igual de bien que en cualquier otro momento. Uh-huh. Entonces, sí, creo que es importante quitarle peso, quitar y desengancharnos un poco de esa obligatoriedad de estar bien, de sentirnos felices, de vivirlo a gusto. Y entender que es una etapa más, ¿no? Y que tiene cosas y partes realmente muy positivas.
Desde luego, pero hay que recordar que hay personas que por lo que sea o están pasando un duelo, otras se enfrentan a tener que convivir con familiares tóxicos, otras uh-huh. que se sienten solas, o incluso reunirte con familia que conoces poco, ¿no? Y que sí. a lo mejor no te llevas bien.
Sí, por lo general, yo creo que por lo que debemos nosotros también, las personas que lo pasan peor son las personas que, como dices, llevan un tiempo en el que se han tenido que enfrentar a la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando llegan esas fechas de unión, de estar juntos, echas mucho más de menos, conectas con la nostalgia y si no has hecho un duelo correctamente, pues es como que se pasa peor. Y hay otras personas a las que no les gusta también porque les recuerda a su propia infancia. Y en su infancia era una etapa que no vivían muy bien, ¿no? Si no vienes de unos padres, de una familia, pues que lo celebraban mucho, que eran unos días de unión y felicidad, pues te conecta con recuerdos tristes. Pero yo creo que en estos casos es muy bueno quedarnos con las personas que tenemos hoy en nuestra vida, porque a veces hay alguien a quien le conecta con la tristeza por su infancia y no se da cuenta de que tiene hijos que lo están viviendo con mucha alegría y no conecta con esa felicidad y con esa gratitud de poder celebrarlo y cambiar ese recuerdo. Uh-huh. Y luego, por otro lado, lo que comentas, cuando tenemos familiares que son tóxicos para nosotros, que no nos caen bien, con los que no fluimos, a los que no tenemos ganas de ver, si sentimos la obligación de tener que enfrentarnos a esa comida, a ese momento y pasarlo mal, pues aquí yo creo que debemos recordar que tenemos dos opciones. Por un lado podemos ir y entender y quitarle peso porque es una comida y ya, te puedes poner en otra parte de la mesa, puedes intentar mantener el mínimo de contacto. Uh-huh. Y otra, también tenemos que considerar la opción de no ir, porque no pasa nada.
También.
¿No? Muchas veces nos sentimos obligados o no, es que si no mi pareja se enfada, no, es que si no mi madre tal. No pasa nada, tú tienes todo el derecho y eres libre a decir que no. Y si la otra persona se enfada, pues es su historia. Si no te entiende, si no empatiza contigo, pues se lo tendrá que trabajar, ¿no? Pero pasará también claro. Esto.
Que no por ser Navidad hay que ser más complacientes. Vamos, que uno tiene claro. Que dejar uno mismo, debe seguir siendo tú mismo. Y si expresas a lo mejor lo que te pasa, o si uh-huh. la gente sabe que estás en un duelo, o que una ruptura de pareja o cualquier cosa, sí. la gente se solidariza, ¿eh? O sea,
total.
Porque a lo mejor sí. están acostumbrados a verte contento, súper feliz, y dicen, uy, qué raro, ¿no? Está como raro, no es sí. esa persona.
Sí, eso es totalmente así. Fíjate que muchas veces para evitar el conflicto, para evitar un punto de discordia, que se enfaden, que se molesten, no decimos nada y vamos, ¿no? Callamos y vamos, pero nos sentimos mal nosotros. Y en cambio, cuando hacemos lo que tú dices, cuando somos honestos y decimos, mira, es que no estoy bien, o mira, es que no quiero ver a esta persona porque estoy vulnerable, no me apetece, estoy pasando... Muchas veces nos sorprendemos porque las otras personas son capaces de entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y dices, wow, lo he dicho, he puesto ese límite, he dicho que no, y en realidad no ha pasado nada. Entonces, eso también es un punto a favor de nuestra autoestima, porque vemos que podemos claro. ser honestos con lo que sentimos.
Lo que no hay que hacer nunca, imagino, Silvia, es ni comparar sin expectativas ni exigencias. Simplemente dejarte llevar y disfrutar.
Exacto, disfrutar. Entendiendo pues eso, intentando buscar también la parte bonita, porque no olvidemos que al final lo que de verdad nos hace felices, y esto lo demuestran los estudios desde hace muchísimos años, son las relaciones que creamos con los demás, son las relaciones humanas, lo que hace que nosotros en el último de nuestros días, al revisar nuestra historia, sintamos que ha valido la pena nuestra vida, mm. es los momentos que hemos compartido con nuestros seres queridos, los momentos que hemos compartido con aquellos que nos importan. Entonces intentemos conectar esos días con compartir con esas personas que son importantes, que a lo mejor son nuestra familia o puede que no, puede que sean unos amigos que hemos ido haciendo sí, sí. porque no tenemos familia o porque no nos sentimos unidos a la familia. Uh-huh. Pero intentar conectarlo con compartir con esa parte social de disfrutar, de agradecer y de celebrar, ¿no? Que es muy bonito.
Y nunca olvidar, Silvia, la cantidad de gente que está sola, mucha gente mayor que tienen uh-huh. esa soledad no deseada. Y pensar que hay otros que posiblemente tú estás en el cuarto primera y en el cuarto segunda hay una persona que está realmente sola, no uh-huh. celebra nada, ¿no?
Sí, eso la verdad que sería, es muy emocionante y sería maravilloso pensar que todos tratemos de acordarnos de esas personas que están solas porque no tienen a nadie y les gustaría estar acompañadas como las personas mayores que comentas y que entre todos pues... hiciéramos algún acto de acercarnos, de compartir, ni que sea un ratito, porque lo felices y lo que les aportamos es absolutamente enorme. Uh-huh.
Sí. Todos los días del año tendrían que ser Navidad, Silvia, ¿no? que la familia no solo se uniera con estos eventos o cuando hay solo una boda, ¿no? Porque a veces dices, sí, es mi familia, pero es que no lo veo hace 2 años, ¿no?
Sí.
Como tú decías, a veces hay familia que son los amigos, los propios vecinos, ¿no? Que, uh-huh. que te unen mucho más, aparte de la sangre.
Totalmente. También, claro, es cierto que si vivimos a una cierta distancia de nuestros seres queridos, pues no es fácil, ¿no? El día a día, con las actividades, con el trabajo, con todo el ajetreo, es difícil a veces poder coincidir. Por lo que también creo que es bueno pues pensar que hay una época del año que es como que todos tenemos esa tendencia a dejar un hueco ahí con esa finalidad, y es que en realidad es más bonito de lo que muchas veces pensamos.
Por
y
supuesto.
Queremos creer. Sí.
Bueno, Silvia Congos, recordemos un referente nacional en autoestima, en relaciones y dependencia emocional. También recordamos que es autora de 10 libros de éxito y es líder inspiracional en redes sociales, donde nos cuenta también con una comunidad de más de 1 millón de seguidores. Así que si queréis, la seguís, Silvia Congost, que hoy ha tenido a bien hablar con nosotros. No sé si hoy le ha tocado la lotería. Silvia, ¿te ha tocado?
No.
¿Te ha tocado
pero
seguir
bueno,
jugando,
me toca,
¿no?
Yo considero que me toca cada día cuando abro los ojos por la mañana. Me siento muy agradecida de seguir aquí.
Desde luego. Mucha gente dice que es el Día de la Salud y que es lo más importante de todos. Es el mayor, sí. mayor premio.
Absolutamente.
Silvia Congos, gracias por haber estado con nosotros. Felices fiestas y feliz 2024.
Muchísimas gracias. Igualmente, un placer.
Un abrazo. I ara sí, estem arribant a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra i avui és el dia d'almenys alguna bona notícia per a la gent que li ha tocat la loteria.
Aviam què ens expliquen els companys dels serveis informatius de COPE, Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda, de nou.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, més enllà de la loteria, aquesta tarda s'ha viscut un bon ensurt al metro de Barcelona. Una vintena de manters han travessat les vies a l'andana del metro del Liceu. Això ha obligat a aturar un comboi i activar el protocol de persones a les vies. Els manters han baixat a l'estació fugint de la Guàrdia Urbana al carrer. No hi ha hagut ferits, però sí que molta angoixa entre els usuaris del metro. I els Mossos d'Esquadra han detingut a la Bisbal d'Empordà 4 integrants d'un grup molt actiu de menors que es dedicaven a cometre robatoris a diferents punts del Baix Empordà, principalment a la capital. Un dels detinguts acumula ja nombrosos antecedents i ha ingressat en un centre de menors. I els agents rurals estan investigant la tala de 17 arbres en un acte vandàlic al parc de Valldaura, Igualada. L'Ajuntament ja ha denunciat els fets i s'està intentant identificar els autors. El consistori ja ha avançat que emprendrà accions legals contra aquestes persones i assegura que aquest acte vandàlic doncs no quedarà impune.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, que vagi molt bé i bones festes.
Igualment, fins a la setmana que ve.
I anem ara amb la part esportiva del programa. Ja sabeu que els companys d'Esports COPE sempre al peu del canó per donar-nos la informació més pròxima. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
És així, Montserrat, molt bé. I tu, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Doncs bé, amb ganes de saber coses del Barça, perquè tanca l'any amb derrota.
Acaba d'aterrar l'expedició del Futbol Club Barcelona a casa, ha tornat d'aquest amistós que ha estat vist i no vist. Vaja, aquí veure no s'ha pogut veure, però dic que va acabar de jugar l'altre dia contra l'Almeria, va agafar un avió, se'n va anar cap als Estats Units, a Dallas va jugar i ha tornat. La derrota, 2-3 davant l'Amèrica mexicà per dues vegades, amb gols de Yamal i de Marc Guiu. El noi del planter es va situar al Barça per davant, però va acabar perdent 2-3. Hem de dir que suposa aquest partit, per això el Barça ha anat, l'ha jugat i ha tornat ràpidament, uns ingressos nets de 5 milions d'euros. No hi ha primes pels jugadors i ara l'equip té festa fins la setmana vinent. Recordem que el dia 30 hi ha entrenament a portes obertes a Can Barça, o sigui que els més petits, bàsicament aquests dies que no hi ha col·legis, doncs els més petits, la canalla, podran a veure aquest entrenament a portes obertes, que n'hi ha un durant la temporada del conjunt blaugrana. T'explico també que el Girona tanca aquest 2023, fixa't, Montse, com ho tanca el Girona, co-líder de primera. 45 punts al Real Madrid, 45 punts al Girona. Malauradament no ha pogut mantenir aquest liderat en solitari, però vaja, és un 2023 espectacular. I deixa'm que et doni dues referències ràpides del món del bàsquet. Partit del bàsquet Girona en joc de la 15a jornada de la Lliga Endesa. A 4 minuts per arribar al descans, jugar Bilbao, Surre Bilbao Bàsquet 27, Bàsquet Girona 34. I també el marcador del partit del Barça de bàsquet a Kaunas, en aquest partit de l'Eurolliga, 37-30. Està perdent el Barça de bàsquet quan falten 7 minuts per arribar al descans.
Albert Díez, gràcies. Més informació a Esports COPE. Que tinguis bones festes. Ens veiem aviat. Si no, escolta'm, que no sigui per nosaltres que no ens veiem l'any que ve.
Ens veurem, Montserrat. Però, en tot cas, bones festes, bon Nadal i bona sortida i entrada. Que vagi
molt bé. Gràcies. Que vagi molt bé, Albert. I d'aquí un moment nosaltres en parlarem dels dies aquests que venen, d'esbarjos, seguretat, sobretot és clau per poder gaudir de les trobades familiars i també per aquells que surten a discoteques. El sector de les discoteques, per cert, ho té tot preparat en un any que diuen que pinta bé. En parlem de tot plegat amb en Sergi Tor i també amb el Ramon Mas, portaveu de Gremis de Discoteques.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Do the
d'esbarjo i la seguretat és clau per poder gaudir de les trobades. La demanda de la falta de policies és constant a les ciutats i aquesta setmana l'atenció s'ha centrat a Girona per un episodi d'alta violència a les portes d'una discoteca de la ciutat sense l'aparició de Mossos ni de policia local. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quin conflicte hi ha entre el govern de l'Ajuntament de Girona i els agents de la policia local?
Si bé és un conflicte laboral que s'arrossega ja de l'anterior alcaldia de Marta Madrenes a la passada legislatura, aquesta legislatura s'ha agreujat amb l'alcaldia de Lluca Salelles de la CUP. I a més, la mirada s'ha posat a causa dels gravíssims incidents del passat cap de setmana en una discoteca de Girona, uns individus van encastar un cotxe contra la porta de l'establiment i van esbatussar contra els agents de seguretat que van haver de refugiar-se al propi local. En cap moment en va aparèixer, ni en aquest cas, Mossos ni policies municipals que es troben, doncs, sota mínims. El mateix alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha obert un debat a les xarxes socials a l'hora de reivindicar una major coordinació entre forces encarregades de la seguretat pública per evitar nous successos d'aquest tipus, encara que les seves paraules han xocat amb una policia local amb la qual manté un conflicte laboral des de fa setmanes, pràcticament des de l'inici de la seva alcaldia. El conflicte és tal que fins i tot recentment s'han vist protestes a Girona amb policies locals vestits d'esclaus enfront de l'Ajuntament per reivindicar la problemàtica de sobrecàrrega de feina, manca de personal i baix salari que, segons els agents, estan patint. Des del sindicat majoritari CIPA-FEPOL, avui ha estat Toni Castejón a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i ha acusat l'alcalde Lluc Salelles de buscar únicament l'acord via decret d'hores extra i que aquest no és el camí per la resolució d'un conflicte laboral.
És un mal camí. De fet, aquí li han posat un mote, que és Salelles, el decretador, que no li ha fet molta gràcia. Però és que és la veritat, perquè la gent ho entengui una miqueta. Quan hi ha pocs efectius, què es fa? S'ofereixen hores extres, a tothom li agrada fer hores extres i tindrà el possible recurs de guanyar més diners. Quan fas això per sistema, és un sistema obsolet, és un sistema que peta, i ja fa molt de temps que ha petat. És a dir, si tu has de cobrir el servei ordinari, necessites 5 patrulles, m'ho invento, i només tens per 3, com a molt, vas fent amb 2. Però això amb el temps carrega, carrega i molt.
Toni Castejón reclama a l'alcalde que tracti la policia municipal com es mereix, i aquestes són les mesures que, segons ell, ha de prendre.
Que se'ns prengui en sèrio. Portem molt de temps intentant negociar, intentant parlar. En algun moment fins i tot s'ha enganyat per part de l'anterior consistori i en aquest estem veient que no hi ha cap canvi i al final és que s'escolti a la policia, que és qui dona la seguretat, i al ciutadà. Al ciutadà no li expliqui històries, si hi ha conflicte o no hi ha conflicte. El que vol és tindre un servei de qualitat. Qui té que garantir aquest servei de qualitat? És l'Ajuntament. Si l'Ajuntament està en conflicte i passa de tot de la seva policia, evidentment, això és que és de calaix, això afecta a tothom. Llavors, el que té que passar és que d'una vegada seguin amb nosaltres, negociïn de veritat com ha de ser.
Girona és una més de les ciutats catalanes que demanen més presència policial via Mossos d'Esquadra, però les policies locals són competència de cadascú dels ajuntaments. En aquest cas, a Girona hi ha dues situacions locals, la manca d'efectius de la policia local i el conflicte laboral que manté l'Ajuntament de Girona amb els seus propis agents. Un conflicte que s'enquiste i que, evidentment, el gran perjudicat són els ciutadans de la capital de Girona.
Avui és un plaer parlar amb Ramon Mas, que és el portaveu del Gremi de Discoteques de Barcelona. Què tal, Ramon? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
S'ha girat feina? Imagino que aquesta és una de les èpoques de l'any amb més feina o és una percepció que tenim la resta d'humans que no ens dediquem a això?
Bueno, la veritat és que aquest any la feina ha anat molt bé. Venim del 2022 amb quasi tot un gran any i aquest 2023 també. Es nota que la gent té moltes ganes encara de sortir, de socialitzar i, bueno, estem veient la importància que té l'oci nocturn a Barcelona i a Catalunya, perquè la gent està venint, bueno, als nostres locals, perquè realment hi ha una necessitat encara molt imperiosa de socialitzar i de sortir.
Mm-hmm. Hi ha una pregunta que em faig, perquè, clar, moltes amistats que venen de fora de Catalunya o que venen estrangers sempre em diuen, Montse, és que vosaltres tanqueu molt d'hora als bars, les discoteques... això és una realitat, no?
Això no ho diguis als veïns, que diuen que nosaltres som la discoteca d'Europa.
Ah, sí?
No. A veure, els bars aquí, bueno, si parles de Cap d'Any i a partir del 22 de la desembre tenim mitja hora més de desallotjament fins a passat Reis, mitja hora més, i els bars i les discoteques 45 minuts més. I la nit de Cap d'Any podem obrir 90 minuts més. Uh-huh. No estem descontents amb l'horari que tenim. Uh-huh. El que tenim que estar sempre és amb el tema de que, bueno, el tema de les queixes veïnals. Hi ha molta gent que, bueno, s'ha acostumat a l'època del Covid, on hi havia un silenci total a la ciutat.
Uh-huh.
I clar, la ciutat no és silenciosa, és una ciutat molt gran, és una ciutat que té activitat diurna i nocturna, i aquí és on tenim que treballar molt amb els veïns per poder encaixar aquests dos drets, no? El dret a dormir, el dret a sortir, a treballar de nit, i el dret a la lliure empresa, perquè nosaltres no oblidem que som empreses que donem feina a molts joves, a molta gent, i paguem molts impostos, i aleshores, bueno, és necessari que aquesta ciutat no es mori per la nit, sinó que tingui vida.
Sí, perquè hi ha com una sensació de que hi ha poca vida nocturna, no sé, és la sensació que jo tinc i la gent, eh?
La sensació és que és una realitat. En els últims 20 anys s'han perdut més de 200 locals emblemàtics a la ciutat de Barcelona.
D'un-hi-do.
I com tenim unes normatives molt complicades, que estem començant a intentar treballar amb l'Ajuntament de Barcelona una adequació nova perquè els plans d'usos no prohibeixin la implantació de noves activitats, clar, et puc dir que en els últims 11 anys a Barcelona no s'ha obert cap discoteca. Fa molts anys que no s'obren discoteques a Barcelona. Jo sempre poso un mateix exemple, no? 11 anys, 0 discoteques, 11 anys, més de 250 clubs canàbics. Home, poso aquesta comparativa perquè sí. Sembla molt fort que no es puguin obrir locals d'oci nocturn i sí que es puguin obrir clubs canàbics on la gent va.
Però, bueno, doncs... L'altre dia em va fer molta pena passar per davant d'on estava l'Universal i veure que ara ja no hi ha univers. Hi ha totxos allà.
No. Sí, sí, és una pena, però com aquest local s'han perdut molts locals emblemàtics de la ciutat i el problema és que no es poden recuperar perquè la normativa ho impedeix. Tenim districtes a la ciutat, com Nou Barris i Sant Andreu, que no té ni un sol local. Horta té un local. És a dir, estem parlant de que hi ha molts districtes de Barcelona que no hi ha oci. Hi ha districtes on hi havia molt oci i està quedant molt poc, no?
Sí, sí.
I això, bueno, jo entenc que els veïns moltes vegades es queixen perquè ja és una activitat que pot generar molèsties, però està molt clar que els empresaris estem fent tot el possible per intentar que això es minimitzi, però tenim clar que aquesta ciutat necessita oci nocturn, aquesta ciutat necessita fer-se un replantejament de quin tipus d'oci volem, aquesta ciutat necessita fer unes polítiques diferents en qüestió d'oci, i és el que estem començant a treballar amb l'Ajuntament de Barcelona, a veure si arribarà a bon port i amb la Generalitat i fem una nova llei d'espectacles i una nova llei municipal perquè es puguin obrir més locals a la ciutat, perquè
clar,
si no acabarem.
Saps què passa, no, Ramon? Que si no hi ha locals, la gent no es pot anar a divertir. On es fan les festes? Els pisos?
Bueno, jo això estic cansat de dir-ho. Es pensen que erradicant els locals d'oci nocturn pues, els problemes s'acaben. No, els problemes es multipliquen.
I tant.
I vam veure la pandèmia. A la pandèmia vam veure la massificació de les platges, els espais públics, festes a pisos, perquè no hi havia bars, no hi havia locals de copes, no hi havia discoteques, i aleshores la gent va sortir massivament a tot arreu. Aquest discurs hem d'anar-lo recordant, perquè sembla que ja ningú se'n recorda, de la importància de la gran feina que fem i lo importants que som, no? Perquè quan no vam estar es va notar molt que no estàvem
i
va passar el que va passar.
Certament. Bueno, de cara al Cap d'Any, també s'ha de dir una cosa. Vosaltres teniu la vostra seguretat als vostres locals, a la gent que tingui discoteca o bars musicals, però la vostra feina arriba fins quan acaba la porta aquella, no? De porta cap enfora, això és qüestió de la policia. Primer, de la gent que sigui una mica més educada i no cridar i tot allò que es fa quan surts de la discoteca o del bar musical, però això ja és qüestió de la policia, no?
Sí, el que passa és que, independentment d'això, s'estan produint molts casos de col·laboració públic-privada, com està passant a la zona de Poblenou, al Triangle Lúdic, està passant a la zona de Tosset, està passant a la zona del Front Marítim, és a dir, empresaris contractant vigilants de seguretat i vigilants i agents cívics i agents cívics i vigilants de seguretat per controlar la via pública, no? Això s'està donant a tres principals zones d'oci de la ciutat, amb un conveni de col·laboració que fa molts anys que duren, i amb un cost molt, molt important. Per exemple, a Poblenou, en 10 anys, els empresaris han invertit més de 2 milions d'euros en aquest concepte. Això, moltes vegades, els veïns ho han de saber-ho i els hi comuniquem, i quan ho saben, doncs es queden una mica parats, no? I, clar, nosaltres, a més de demanar a Mossos d'Esquadra que hi hagi policia, que ho demanem, i a Guàrdia Urbana, que també ho demanem, nosaltres també posem de la nostra part perquè el públic que ve a les nostres locals es comporti de la millor manera possible. Però és veritat que, evidentment, necessitem l'ajuda de la policia, dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, que l'estem tenint, que l'estem tenint, però sempre reclamem que hi hagi encara més
present. Escolta, Ramon, no et preguntaré si aniràs a una discoteca a celebrar el cap d'any, perquè a vegades a casa d'Herrero Cuchillo de Palo, però...
Sí, aniré, perquè jo soc empresari de nit a discoteques i...
I has d'estar.
Sí, clar, aniré i treballaré, clar.
Bueno, doncs espero i desitjo que tot...
Treballaré com els últims 34 o 35 anys, perquè porto fent-ho des de l'any 91 interrompudament.
Bueno, doncs aquest any no faltis i espero i desitjo que vagi tot superbé, que hi hagi, sobretot, molta felicitat, que la gent s'ho passi superbé, i amb seny i, sobretot, sent educats, que hi ha gent que no celebra o se'n va dormir abans. Ramon Mas, portaveu del Gremi de Discoteques de Barcelona, digue'm.
Gràcies per aquest missatge el vull retomar. Sortim a divertir-nos, però respectem el descans dels veïns, siguem curosos, siguem cívics i passem-ho bé.
Així és. Ramon, bon any, bones festes.
Bon any, moltes gràcies.
Una abraçada, ciao.
En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cierra los ojos y piensa en un número. Nosotros solo podemos pensar en uno, en el 100. Porque 100 años son los que llevamos imaginando y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
L'aviram fa festa. Aquest és el lema de la campanya que ha impulsat la Federació Avícola Catalana aquest mes de desembre per posar de relleu la versatilitat que ofereix l'aviram pels àpats nadalencs. Avui és un plaer parlar amb la directora de la FAC, la Federació Avícola Catalana. Anna Toda, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Anna, la importància de fer aquest tipus de campanya, no? Imagino que no només per aquestes festes, que és quan més es consumeix aquest tipus de producte, no? Aquesta carn.
Bé, per nosaltres és important fer-ho ara, bàsicament també perquè... Bueno, perquè l'aviram és una carn totalment lligada a les nostres tradicions gastronòmiques, especialment ara pel dia de Nadal. Aleshores, no creiem que estem dient res de nou, però sí volem una mica celebrar-ho, que fem un producte aquí a casa nostra molt bo, molt versàtil, molt d'una qualitat fabulosa, i a més que té una tradició culinària molt lligada a aquesta festa.
Estem parlant de pollardes, de pollastres, de capons...
Sí, sí, o sigui, això ja potser va més en funció de cada família, cada conjunt de persones que es troba per celebrar. Hi ha alguns que sempre els agrada més, doncs, o igual també per la mida, fer un gall dindi. Altres els agrada més el capó, uns altres, igual a la zona de Lleida, diuen, doncs avui fem les guatlles pròpies de la terra. Però, o sigui, qualsevol d'aquestes aus, el que és important és remarcar això, de dir, escolta, no és només el menjar, sinó és tota la preparació, els guarniments, els acompanyaments que fem, que ens acompanyen en aquest dia tan especial.
Uh-huh. Estem parlant de carns que podem trobar al llarg de l'any, Anna?
Aviam. El pollastre, per suposat, hauré d'indir també, n'hi ha altres que són més específics, com pot ser la pollarda o el capó, que tenen un mercat molt centrat també en aquestes festes de Nadal, i a més tenen també uns... O sigui, ja es fan més de cara sabent que el consumidor ho demana aquests dies. Llavors els productors ja es preparen per tenir-ne en aquests dies. No et dic que no se'n puguin trobar, val? Però diguem que és més fàcil trobar-ne de cara ara, però pollastre, gairindi, picantons, guatlles, per suposat, se'n troben sempre.
Uh-huh. Estem parlant de productes que no sé si exportem molts des d'aquí, des de Catalunya, Anna.
Home, aviam, les especialitats jo diria que no. O sigui, estem parlant d'aquestes coses més fora del que és el pollastre, val? I pollastre, home, tampoc no és un producte que fem a molta exportació. Se'n poden fer de forma puntuals, però no són productes en els quals hi hagi una tradició d'exportació. És molt el consum d'aquí, casa nostra.
Uh-huh. Òbviament, la gent normal els mira la butxaca, però crec que quan arriben aquestes dates nadalenques, no? La gent diu, vull fer un bon àpat per tota la família... Aquí ja no pica tant, no?, el tema del preu, tot i que ens ho mirem, però estem parlant d'unes carns que les butxaques es poden permetre.
Sí, i a part, encara que digués, escolta, no, jo tampoc no vull gastar-me més diners, molts més diners del normal, o fins i tot, ostres, em costa més treballar amb algun tipus d'au més especial. Escolta, sempre tens el pollastre, i el pollastre només que el facis una mica diferent, perquè normalment el dia de cada dia no el faràs farcit, doncs ja dona per una molt bona àpat pel dia de Nadal. I si vols una mica més, doncs, per suposat, totes aquestes especialitats són fantàstiques i tenen totes les seves característiques gastronòmiques i per la química. Això, tenen unes textures diferents, que, bueno, que està molt bé també anar a provar altres tipus de carn.
I tant. És important també que en aquesta campanya, aquesta iniciativa, hagi comptat també amb la col·laboració de Mercats de Barcelona, el Gremi de Carnissers Xarcuters, la Federació Catalana de Carnissers i altres entitats i organitzacions d'empreses de la distribució de Catalunya, no?, que participen activament en aquesta campanya, no?, perquè estem parlant d'un producte que després s'ha de distribuir i s'ha de cuinar, no?, que és important, que és tot una cadena.
Aviam, nosaltres tenim molt clar que tenim un gran producte, però també sabem que els principals prescriptors és la gent que ven aquest producte. Aleshores creiem que s'han de cuidar, que se'ls ha de donar informació, se'ls ha de donar també material per si volen promoure-ho a les seves botigues, a les seves parades. I, doncs, nosaltres estem molt agraïts a Mercats de Barcelona, als gremis de xarcuters, a Gremicar també, doncs d'aquesta redistribució que fan ells directament a les seves xarxes socials i també oferint-ho al seu agremiat. Estem molt contents amb aquesta col·laboració.
I tant. I l'important que és quan un va a mercat, no?, i compra aquest tipus de producte, que et diguin com ho pots fer, no?, que et diuen, miri, aquesta recepta li aniria bé a vostè, fiqui-li això, fiqui-li allò altre, perquè a vegades ens veiem perduts, no?
Sí, i a més que aquestes persones que ens venen, clar, doncs igual van agafant tastets de les diferents persones amb les que parles i a nosaltres ens poden donar una mica d'aquests tastets, també, no? I aleshores, doncs, bueno, allà de dir, escolta, potser no és la recepta, però sí que m'ha donat això. Doncs mira, un truc per millorar no sé què. O mira, una gran idea per fer aquesta recepta una mica original. Per això pensem que són uns grans perceptors del nostre
efectivament. Producte. Que important és l'elecció de productes frescos, Anna, i de proximitat pels sopars en família, eh? No t'has d'anar a l'altra punta del món, no? Tenint aquí uns productes boníssims.
Absolutament, absolutament. I, bueno, i així com cosa així molt especial també per aquestes dates, hi ha el pollastre de la Rassa Prat, bueno, el pollastre i el capó de la Rassa Prat o el gall del Penedès.
Així és.
Que són animals, són pollastres de races autòctones, catalanes, amb IGP, la IGP és la Indicació Geogràfica Protegida, i que a més acaben de fer les dues fires on s'exposen aquest producte i hi ha la possibilitat de comprar-lo i de tastar-lo. Uh-huh. I també és una altra opció.
I tant. Opcions n'hi ha moltíssimes. A mi se'm fa la boca aigua, Anna, només a parlar de polardes, de capons, de picantons, de guatlles, d'ànecs, de perdius, galls d'indis... Bueno, és que ja m'entren ganes de sortir per la porta de la ràdio i anar a comprar un, eh? I més quan s'apropa... Perquè són aliments que fan caliu, eh? Fan Nadal. I això és el més important. Doncs agraeixo moltíssim a Anna Toda, que és la directora de la Federació Avícola Catalana, que hagi estat amb nosaltres. Jo no sé vostè quin plat prepararà, o vostè o algú de casa seva, però segur que el que preparin serà de bona qualitat.
Nosaltres menjarem capó, i a més jo... La veritat és que no sóc bona cuinera, i doncs la meva mare, que és una cuinera estupenda,
sí,
li donarà tot el carinyo que es mereix, i així tothom, tota la família en podrà gaudir.
I tant que sí. Anna, bones festes, gràcies, i recordem aquesta campanya de la Federació Avícola Catalana que promou aquesta cuina d'aviram per Nadal. Gràcies, bones festes.
A vosaltres, moltes gràcies i bones festes.
I amb aquest bon sabor de boca, parlem un altre cop de música a la Linterna, parlem de Barcelona, perquè avui s'han confirmat els primers artistes del Festival Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes, amb artistes com Luz Casal, Vanessa Martín, que l'estem escoltant, Taburete, Mica, Miquel Izan, Passenger i molt més. Viu l'experiència de les Nits de Barcelona als Jardins del Palau de Pedralbes. Aconsegueix les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com i gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu 2024. A dejarle a la izquierda. I ara arriba el moment de desitjar-vos unes bones festes, bon Nadal. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. A gaudir, bones festes, adeu-siau. De caer un jarro de agua fría.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres, hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde.